Moment de tertúlia, la del Gall del Monestir, aquesta hora del matí. Avui dijous amb la companyia de Josep Maria Balcells. Molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Domènec Miquel, bon dia.
Bon dia.
I Pasqual Dussó, molt bon dia. Avui a tot i pleni, eh?
Uh-huh.
Avui hi som tots. Maria, l'altre dia parlàvem del concurs d'arrossos, no? De...
Sí.
de festa major. 37a edició del concurs d'arrossos. Ja sabem quan comença el període d'inscripcions, ja tenim els detalls, o sigui que ja estan tots allò amb un peu avançat per no perdre pistonada. A veure, el període d'inscripció començarà el 12 de juny, a 9:15 del matí, a l'Ateneu. El preu de la inscripció és d'un euro per persona, i aquest any la recaptació es destinarà a Càritas. Ja sabem que això cada any és una lluita. Eh? Allà no va la badar i tothom fa cua des del primer moment, fins i tot abans que s'obrin portes. Això també tornarà a ser igual aquest any.
Jo t'he de dir que la veritat, des que vaig deixar de ser jurat, no hi he tornat a posar mai més els peus.
Jo la... Vamos, les experiències que tinc o les coses que podria portar és tres. Una, els veïns de la plaça
marxen,
perquè són capaços d'aguantar...
No, però la plaça ja l'any passat es va fer a la Rambla del Celler.
Parlo dels nostres tiempos
gloriosos. De los tiempos mozos.
Els tiempos gloriosos, els veïns, perquè diu, una cosa és sentir la música, no sé quina hora de l'allò, l'altra cosa, però tota la fumera que els hi entra dins de les cases, és que fumera amb els regustos que siguin, que la fum no és neutra, no marxen d'allò. Segona, com deies tu ara, s'ha hagut d'ampliar, perquè allò al final era un focus de calor,
fort.
Era un focus de tot. Vaja,
era un perill.
Exacte.
Era un perill.
Jo quan vaig estar, que no sé també quants cops hi he estat, però hi havia 72 paelles, per dir una... Ja posaven en el carrer, en els carrers adjacents, perquè allà no s'hi calia. I una altra cosa és que, com a jurat, et puc assegurar que al final acabes trobant el gust a l'arròs, dius, pel gust, la qualificació, diu, això és bo o això és dolent, perquè ja
tu has fet de jurat?
Bo.
Sí.
Sí, i llavors dius, bueno, el de jurat té la seva castanya.
Es pot distingir entre un arròs i un altre,
sí,
una paella i un altre?
Exacte.
Perquè, esclar, entre 70...
Sembla mentida.
Tastant-los un darrere l'altre.
Jo vaig pensar el mateix. La primera cosa, et donen una culleradeta d'arròs, que si venia una cloïssa, venia el Miquel Garrell i deia, un submarino! I es posava la cloïssa, en qualsevol ensopegament d'allò que tingués, entrebanc que tingués, un submarino. I llavors, després, et prens un glopet de vi. Clar, 72 lupets de vi...
Pots agafar cantant alguna cosa, eh?
Per exemple. Però el que és
curiós... vi blanc, per això.
Sí, home, sí, sí, però glupet, sí, ja té, i glupet, i d'allò, bueno, no és que acabis tou, però la cosa és d'allò. Després hi ha una altra cosa...
Que poses nota cada un.
Sí.
Poses nota, naturalment jo era prudent, no sé la Maria de la seva tàctica, però era només per les franges mitges, no podia dir un 0 ni deia un 10, perquè ja hi havia entesos que s'havien posat.
A més, estàvem representant a l'Ajuntament cada un al seu moment, o sigui que tampoc podies posar gaire zeros.
No, bueno, no sé si els altres no sé si se n'assabenten. I després hi ha una altra perversió, que com ella era tan de l'afluència, feien cua per portar l'arròs al jurat. La cua potser era de 10 persones o de 20, jo no sé quants
eren. Quan arriben ja estava passat.
Exacte. I tots tenien interès...
Això és un problema.
Exactament.
Però llavors el pare Sàbat tenia una teoria, que els arrossos bons no es passen mai.
Sí, però sí, això hi ha una... Sí, hi ha la teoria de que el nomen no sé què li passa, o en el, tenen unes característiques dels arrossos, però bueno, i després el que em va cridar l'atenció també era el guarniment de les paelles, perquè et venien tios com els escamarlans, feien com els xiquets de Valls.
Sí.
No,
sí,
això que
sí,
posaven tres escalades...
Molt guarnides.
Molt guarnides, no sé què, després on t'estaves i era diferent. Bueno, és una experiència que pot ser interessant, però que nosaltres ja l'hem patit, i evidentment... Em deia l'altre dia la Maria,
L'heu patit o l'heu gaudit?
De tot, diria, no?
Jo diria que més aviat l'hem patit.
Bueno, el primer dia vas amb il·lusió, però ja el tercer o quart... I el primer any, llavors, com... que no, suposo que era el primer any que estava en Convergència, això jo no ho sé, em van voler obsequiar i van dir, escolta, tu, vine amb nosaltres a dinar. Ah, boi. I vam anar, no sé on, al carrer del Sol, a darrere, i van dir, vine amb nosaltres a dinar. Sabeu que vaig dinar? Paella.
Jo trobo interessant. Sí, jo tinc un fill, que un dels dos fills, que ja fa anys que viu a Barcelona, però que, bueno, ha nascut aquí, i no es perd cap festa major a pujar amb la colla, encara que conserva d'amics aquí, el dia de l'arròs. I és un referent, és a dir, festa major de Sant Cugat.
Arròs.
I van a fer la paella i el que ens porta és que nosaltres a casa, els pares, li hem de guardar la paella grossa, que no sabem on posar-la.
Quants són?
Són 8 o 10. I, bueno, però bueno, la paella és gran i l'has de guardar al traster perquè no saps on posar-la. Però vull dir que és un referent i un simpàtic de la festa major que veig que dura encara que s'hagi marxat de Sant Cugat.
El centre Manxego feia unes paelles...
Mira. Gegant.
Gegants.
Sí. Sí.
Però aquella en sabia, em sembla, oi?
Home, és que si no en saps i l'has de fer gegant.
I a més a cascar-te.
La feia bastant bona, sí. N'hi ha d'altres que valdria més que es dediquessin a fer un altre tipus de menjar.
Però bueno, no, se la mengen els que la fan, vull dir, per tant, surt el que surt i no han de contentar ningú. S'han de contentar si mateixos.
Bueno, jo a casa meva, quan som tots paelles per 20, també em faig a casa, a la cuina de casa.
Té un mèrit.
El mèrit és fer-ho allà amb el foc. Amb el foc, encara que portin els ingredients molts de casa...
I que estigui ben anivellada...
Jo suposo que és difícil de suprimir una cosa d'aquestes.
Sí, no.
El que passa és que això és una cosa que va sortir dels veïns, diguéssim. Mm. Llavors això era una cosa que es va començar a fer dels veïns.
La penya regalèssia, fonamentalment.
Sí, bueno, però dels veïns, eh?
Sí, sí,
vull
dir
que hi ha veïns
sí.
que no són penya regalèssia.
Sí.
I t'ho dic perquè la meva àvia és filla de la plaça Barcelona, sí. i allà encara hi viu, diguéssim, doncs, la meva cosina i tot plegat, i van començar ells, i allò que deien, vols venir, diguéssim, això, i anaves, diguéssim, doncs, per aquelles coses
famílies. I van ampliant la colla, no?
Hombre.
No, llavors, diguéssim, hi va començar gent que va dir, home, nosaltres també ens agradaria venir, I llavors ha arribat un moment en què aquest ens agradaria venir ha foragitat els veïns de la plaça, que són els iniciadors. I, esclar, i llavors són aquestes coses tan típiques d'aquí de Sant Cugat, no? Que vull dir, clar, que llavors, hòstia, la gent de Sant Cugat diu, bueno, a veure, allò, ostres, vingueren que de casa ens tragueren, no?
Esclar, el que passa
és una situació com una mica anòmala, eh?
Que jo, Domènec, fa temps que els hi deien als organitzadors per què no us n'aneu allà on t'han anat ara?
A la Rambla del Celler?
A la Rambla del Celler, que és ample, que no pipeu massa els veïns i que hi ha mesures de seguretat. I ara veig que la meitat se'n van a la Rambla.
Ara cal reconèixer que el marc de la plaça Barcelona és preciós.
Sí,
però es va quedar molt petit.
Vale, però el Marc, vull dir, en l'època que explica el Miquel, doncs, el Domènec, els plàtans allà, l'ombra, donava no sé què, la plaça no era dura, era de terra, i era un marc extraordinari.
Sí, sí.
I clar, comprenc que hi hagués certes reticències o resistències a...
Però clar, les coses evolucionen, els temps canvien, al final, com deia el Domènec, fent referència al refrany de fora vingueren que han de quedar
ens tragueren,
això ha crescut tant que ha necessitat una reubicació.
Clar.
Per tant...
Però és un element d'integració, una mica el que deia el Josep Maria. Inclús gent que viu...
És que hi ha més gent de fora que ve precisament a aquest concurs d'arrossos.
Que es troben amb companys d'aquí, que mantenen una relació i és una crida de festa major.
Efectivament.
Bueno, el que està tenint un gran èxit també és les paelles de la festa major de la Floresta, que també cada vegada són més gent. Són els veïns de la Floresta, jo crec que el doble de veïns de la Floresta que s'hi apreguen allà.
Doncs aquest any tornarem a ser-hi a la Rambla del Celler. El concurs tindrà lloc el dia 2 de juliol i hi ha un topall de participants. Només podran arribar fins a un màxim de 200 grups.
Què
Estem
dius?
Parlant de grups, eh?
Grups.
Què grups dius? Que n'hi ha de més grans i de més petits.
Què dius? 200 grups? 200 paelles?
Sí. No, per això fan dos jurats, perquè si no...
Sí, ja l'any passat hi havia dos jurats.
Ja. Perquè imagina't 200 glopets de vi, eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, seran 100 i 100, són de jurats.
Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs, per on voleu començar? Perquè estem en la roda aquella de sempre tractant els temes d'actualitat, sempre són els mateixos, hi ha poca variació. A no ser que el tram se'n vagi de viatge i faci una gira.
Bueno, ara és un perill perquè està a Bèlgica, està a Brussel·les, em sembla.
Bé, hi ha el Rossell, hi ha el Ronaldo, hi ha...
Hi ha el Messi.
Hi ha el Messi.
Hi ha, el Pedro Sánchez.
Efectivament. Eh? No és que sigui jugador de futbol, però de bàsquet, el Pedro Sánchez.
Sí, és veritat, sí. Havia jugat. Si us sembla, comencem pels socialistes, després de treure l'entrellat de qui fa de secretari general. I una mica les conseqüències o el que això està generant, el fet que Pedro Sánchez sigui el nou secretari, que no sigui diputat, per exemple, que el grup de diputats que hi ha no són realment els afins.
No passa res. El tema no és tant amb qui ha sortit primer secretari, sinó amb què passarà en el Congrés, que és d'aquí poc temps, d'aquí poques setmanes, i quina executiva sortirà, perquè el tema no és qui és primer secretari, és qui hi ha en l'equip del primer secretari.
Bueno, però a partir del primer secretari es marca una mica la línia, no?
No.
No?
Es marca la tendència a qui volia que els militants volien que fos primer secretari, però la línia la marcaran les diferents federacions quan pressionin perquè agafin gent a l'executiva o no agafin gent a l'executiva. Això és una lluita, és un costum que en aquests moments ja estan en ello, diguéssim, I, bueno, a veure què surt. Jo, com que estic una mica fora d'aquestes guerres, doncs no sé, no tinc ni idea de què sortirà. Sembla que van forts els valencians, però la Federació Valenciana és una federació sui generis.
De totes maneres, el que sí que és evident que s'imposa una reflexió amb el que ha passat, perquè, és clar, si tot l'aparell oficial del partit doncs, ha marcat una determinada tendència, una determinada preferència, i aleshores la base els hi diu que no, jo penso que com a mínim ho han de meditar. Jo no dic que dimiteixin alguns, però vull dir, meditar-ho sí, que ho han de meditar. A veure, diguéssim, què passa
i
què representen.
Alguns d'aquests que han parlat molt i han sortit a mitjans de comunicació, en aquests moments en el partit no representen res. Bueno. Només representen les viejas glòries. I han fet l'error de no anar-se'n a casa, que és el millor que podien haver fet.
El que, diguéssim, alguns d'aquests a què tu et refereixes, diguéssim, més que representar, diguéssim, el partit, el que representen és l'IBEX.
És ells mateixos, sí.
No, és l'IBEX.
Sí. Vale. Estem d'acord.
Vale. Sí, que l'IBEX no solament està representat pel PP, sinó que també n'hi ha d'altres que el representen.
Jo una vegada, ja sap el Pasqual, que vaig dir que un d'aquests que representa l'IBEX se li havia tombat el cervell quan va agafar una nòvia jove.
Jo penso que amb el tema del PSOE no ha estat només una qüestió de triar persones, sinó que darrere de les persones hi havia una visió del que ha de ser un partit d'esquerres en el marc actual de relacions amb el govern, amb el PP o amb les altres forces polítiques que poden estar més a l'esquerra. I aquí sí que la militància s'ha decantat pel Pedro Sánchez perquè era de dir no és no, i això marca moltíssim la línia política que pot haver-hi. La primera de les coses és la reorganització de l'aparell i dels òrgans de direcció. Evidentment, s'haurà de tenir en compte si les bases s'han inclinat per un tipus de persones que representen aquest canvi o aquesta afirmació més d'esquerres. Imagino que això es traduirà també en els equips que vagin apareixent, tant doncs, en el grup parlamentari com doncs, en els òrgans de direcció. Després, la primera cosa que es trobarà el Pedro Sánchez, sense ser diputat, però que haurà de gestionar el grup parlamentari, és la moció de censura de Podemos. És a dir, aquí, doncs, que una de les coses que semblava que si girava d'esquena el PSOE d'entrada de la comissió gestora i tal, en aquests moments, almenys en aquests moments, s'està estudiant de si no donar-li el vot favorable, però la possibilitat d'una abstenció.
Això de què serveix?
Això sol marca una cosa de que el PP, el Partit Popular, ja no té l'aval dels socialistes per mantenir-se en el poder. Vull dir, això és fonamental. Vull dir, d'entrada, doncs, trontolla la força, la majoria del govern de Rajoy. Ni que sigui amb una abstenció. Vol dir, doncs, que hi ha una força que demana, doncs, la sortida de Rajoy, vol dir, doncs, que contra, doncs, el Partit Popular, i una altra força que s'ho mira, no acaba de definir-se. Bueno, és un pas més.
Jo volia dir, no sé, quatre coses o no sé què. Primera, segurament a mi personalment m'agradava més el Patxi López. Jo no sé si el Pedro Sánchez és molt bo o molt dolent, però d'entrada semblava que em comunicava més el Patxi López.
Quina llàstima que no t'ho haguessin preguntat.
No, ni jo vaig voler intervenir.
Jo t'he de dir que vaig votar el Patxi López.
Ja ho vas dir, em sembla, no, Maria? Ho va dir, sí.
La segona cosa és el que deia la reflexió que feia el Domènec de l'aparato. Això no és el primer cop que passa, perquè si us en recordeu, el PDeCAT, també el Congrés va triar un nom que no era el que havia buscat l'Òscar Infantes, vull dir, o sigui, van triar el PDeCAT amb millor o pitjor fortuna, i vol dir que hi ha una espècie de revolució contra els poders constituïts aquestes viejas glòries, que em fa gràcia perquè el Felipe González parlava del gerro xinès, i parlava del gerro xinès i bueno, no ho sé, deu ser més fàcil parlar que apartar-se, jo això no ho sabria dir. L'altra cosa que volia dir és que el Rajoy, molt malament, perquè aquest sembla el Bilardo, que era un entrenador de no sé quin equip, i va dir, a l'enemigo ni agua. Home, això no es fa. Jo crec que per cortesia, i en les municipals sempre ho hem fet igual, un va felicitar l'altre i li dius, escolta, tu, diu, era per no molestar-li. La ironia, la ironia té castanya. Vull dir, no dic que no sigui irònic, però jo crec que és de ser mal educat. Personalment ho trobo de mal educat. No crec que
sigui. Es manté la línia, no ens hem de sorprendre.
Però semblava que
el mateix cortesia... li passa amb el tema de Catalunya.
Sí, però no? Semblava que la cortesia... Sí, però després ve aquí i li dona la mà en el Puigdemont, no li dona... Clar, no ho sé, jo crec que la cortesia és els modus, que dèiem quan érem els antics, els modus...
Les
no,
formes, sí.
Sí, però a casa deien els modus, i els modus no s'han de perdre.
Sí, ja sé que... Estem d'acord, Pasqual?
No s'han de perdre. I més, sobretot, com estava dient el Josep Maria, quan pot ser que el necessiti. Vaja ganes de posar-se a la contra.
I tant.
Una persona... que, a més, no costa res, tothom ho hagués entès com un acte de cortesia, no d'adhesió. I vaja ganes de posar-se a la contra un senyor que demà passat, ja el necessita ara. No acabo d'entendre d'allò. Un altre tema que jo trobo molt divertit és el del Quevedo. El Quevedo, no m'estic referint al poeta.
M'estic referint... Gràcies per l'acotació.
No, perquè pensaria que a mi m'hi veu l'enteniment. El Quevedo és aquell pàjaro de Canàries que és socialista, que suposo que és...
És pàjaro.
És o era, no sé si és...
No ho sé.
Va entrar m'imagino... a les files del... El que passa que Canàries dir... és quasi més raro que València.
Però vols dir que aquest tio... Em fa la
impressió estava a la llista dels socialistes, però em sembla que no era, em sembla.
Bueno, això no ho sé. I possiblement sí, la Susana...
Era més aviat socialista.
Sí, em sembla que sí.
I d'aquests, quan governes molts anys,
també de
t'entenen molt, en tens sí, molts. Sí, sí,
però sí. Aquest, suposo que la Susana Díaz li devia dir, bueno, tu et pots abstenir en el pressupost, pots votar a favor del... Però és que ara, si el Pedro Sánchez l'apreta una mica, i si ell és prou socialista per acceptar no sé què, és probable que no li aprovin el pressupost en el govern, en el Rajoy.
Rajoy, sí.
Vull dir, això pot ser un altre tema... que no, sí, bueno, sí. No ho sé, ho anirem veient. Jo és que a mi aquestes coses m'interessen molt. Jo comprenc que tu estiguis cansada perquè tot el dia remenes aquestes coses, però jo estic encantat de la vida. Dic, què passarà? Què passarà
tu,
amb aquest...
Tu t'ho passes bé.
Oh, ho passo molt bé. I llavors, per últim, l'última reflexió que volia fer era la que dèieu del Congrés. A veure, ell diu, lo del Congrés em sembla una jugada intel·ligent per part del Pedro Sánchez de dir no vull barons territorials, perquè ja estan prou representats, i al final sempre acaben sent, el poder sempre acaba confluint amb les mateixes persones. Diu, no, aquests ja opinen...
El coll d'ampolla són.
Exactament. I aquests ja opinen en les comissions territorials, a les comissions que sigui tal, perquè s'han de ficar també dintre de la direcció. I llavors a mi em sembla bé, i a més que penso que sempre ho he dit, que un camell és un cavall dibuixat per una comissió. O sigui, al final són tants, que tants i sempre les mateixes opinions.
Hi ha una altra cosa, si em permets, sí, sí. Pasqual, que és que aquests barons territorials, aquests personatges tan fantàstics que només surten als mitjans de comunicació, sí, no trepitgen mai una agrupació. Per tant, ja, no saben, sí, el que pensen els militants d'aquell partit.
Jo, per últim, volia dir una cosa, l'esquematitzaré molt breu, però és que a mi em fa la impressió, tal com veig el socialisme a França, tal com veig el Schulz, o sigui, a Alemanya, que d'allò... Clar, el socialisme, mentre havia coses per repartir i que es repartia molt malament, van dir, hombre, pues anem a d'això i la gent que s'ha quedat al voral, la gent que estigui més d'allò, on s'està... Però clar, ara passen dues coses. La riquesa que es crea, el que ve ara ja no sap ni què repartir, perquè jo crec que el 90%, dic el 90%, potser teniu dades d'allò, del pressupost ja està tot compromès. O sigui, que pots repartir com unes engrunetes. Llavors els socialistes no poden donar més, perquè és que pràcticament no hi ha més, no poden repartir més.
Però es pot repartir diferent.
Es pot reclamar o exigir més a qui poden.
Un moment.
És diferent. Sí. Una cosa és que tinguis i no puguis revertir. L'altra, que puguis exigir que la gent que tira més, doncs també aporti més.
Josep Maria, per fer això necessitaríem dues coses. Una, universalitzar el socialisme. I dic això perquè no hi hagi paradisos fiscals. Per tenir una espècie d'unitat d'impostos. Perquè, clar, què li va passar al Depardieu? El Depardieu... A l'Holande me'l va collar el 75%, no recordo ara el dels seus impostos.
Se'n van recordar que era rus.
A Rússia me voy. I clar, si apretes, jo estic d'acord amb el que estàs dient, apretar més els que més tenen. Però és que els que més tenen recursos i coneixements i no sé quantos suficients per evaporar els diners. I dius, o això ho fem a tot el món, que no hi hagi paradisos fiscals i que a tot arreu paguin els mateixos impostos o similars o d'allò, o no podrem repartir més. És a dir, jo crec que ara estem en un moment que ho universalitzem el socialisme, la socialització, no sé com... O sigui, ens tornem tot el món més... O és molt difícil ser socialista.
Jo continuo dient que l'important és saber veure doncs, quina aportació fa cadascú a les despeses col·lectives.
Sí, sí, clar.
Després distribuir-ho.
Què ha fet el Grifols? I és un senyor admirable, suposo. Se n'ha anat a Irlanda.
O què ha fet l'IKEA?
Què ha fet l'IKEA?
I
és nòrdic, un moment.
A Suècia, que és un lloc on la socialdemocràcia encara té coses
està a dir. Molt, 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 molt ficada. Clar, la gent marxa. O sigui, si tu apretes per dalt... Jo estic d'acord amb el que estàs dient, no és que hi hagi un més de dretes i un més d'esquerres.
Però fixa't que llavors, en un món globalitzat, que aquest és el problema, és a dir, jo aquí és allà on valoro més la importància de reforçar el context europeu, com a mínim, el context europeu. I això ens està fallant una mica, perquè doncs, això se'ns escapen, hi ha moltes fuites aquí. I la consolidació d'Europa doncs trontolla.
És que només tenim la unió monetària.
Sí. I no, però hi ha una política comunitària doncs,
però
que
no
es marca.
Fiscal.
Però,
exacte.
Bueno,
clar,
però aquest és el pas que s'ha de fer.
Quants anys fa que diem que s'ha de fer la Unió Fiscal?
I qui la reclama? Qui la porta en els programes electorals? S'ha de trobar això. És a dir, a l'hora doncs, de parlar... Doncs, de...
La socialdemocràcia la porta. El que passa que després no sé si té possibilitats de posar-la en pràctica.
Sí, però si encara tenim òrgans comunitaris que no són democràtics, no estan elegits democràticament, tenim només el Parlament elegit democràticament com a Europa. I en canvi, doncs, el Consell no hi és, són gent aportats pels estats i aquí doncs, s'ho reparteixen. I tenim un Juncker, que ja sabem doncs, la política que va fer a Luxemburg, a casa seva, i tal, vull dir, doncs, com pots reclamar o demanar doncs, que aquí hi hagi una política redistributiva o exigent pel que fa doncs, als impostos i tal, doncs s'ha de canviar això també.
Jo
és una reforma de l'estructura de la Unió Europea. Ara, doncs, això...
Estàs referint a estats o regions o l'estructura econòmica?
Els estats són els membres d'aquesta Unió Europea.
No, quan tant, has dit l'estructura, potser és que passaves a l'Europa de les regions.
Bueno, que això... és la que originàriament va aparèixer.
Es va pensar, sí.
No, per això li demanava.
Sí. Ara són els estats. De moment hem de jugar amb el que tenim.
O canviar-ho.
Sí. O canviar-ho.
O anar evolucionant. Sí, sí. Ah.
Però jo, mentre no hi hagi una política d'allò, és que penso que el socialisme va tenir molt de paper en un moment determinat i ara que ja està tot el pressupost compromès, doncs pot fer molt poca cosa. Dius, anem a més ingressos, poses més inspectors fiscals, que evidentment aquesta seria un altre tema, no? De dir que tota la gent que ha de pagar i no d'allò que pagui. Bueno, poses més inspectors fiscals. Els hi fan aquesta... El Montoro va fer aquesta concessió.
Amnistia.
Aquesta amnistia de que va treure 4 rals, pobret. O sigui, la gent tampoc té consciència. Jo crec que és un tema d'educació, també.
Però fixa-t'hi, si estem lluny i lluny encara d'aconseguir en aquí, aquest país, una socialdemocràcia. Tots els països nòrdics, el 98% de les escoles són públiques. La sanitat també. I en aquí estem al 50%. Vol dir que hi ha coses, que hi ha camins per caminar encara.
Tenim diners per poder caminar,
sí,
això?
Sí, jo crec que sí.
Aquesta és una de les preguntes.
Sí. Sí. Clar, perquè el tema és que...
Ara s'han de gestionar segurament d'una altra manera.
Exacte. Suprimim l'exèrcit i l'OTAN, el Trump aquest ja va dir, oiga, aviam si posen aquí més calés, que
escolta,
no sé què.
Escolta, a mi si em suprimeixen l'OTAN en aquests moments penso que no serveix de res, francament. No, no serveix ni per parar els pobres desgraciats que s'ofeguen al Mediterrani.
Per fer por, serveix...
Bueno, jo amb el trell de la boina aquesta, el conxí aquell de la Corea del Nord, hòstia, sí, perquè sembla que porta una boina, jo no sé quin barbé té. No sé.
Un porta una boina rossa i l'altre porta una boina negra.
Però us ho prometo, no ho sé, diu, suprimim, anem a fer les escoles, com deia la Maria, sí, però d'on treus els calés? Dius, home, els podem treure, és difícil, perquè tot el pressupost està fet d'una certa manera. Sembla mentida, esclar. Clar que amb lo de Bankia ja haguéssim pogut fer no sé quantes...
Ja m'explicaràs.
Aquesta és la... És on jo penso que es pot vetllar.
I en el món del futbol,
ei,
que també s'aixequen les catifes,
sí,
si s'aixequés, i s'ha aixecat una punteta, perquè si s'aixequessin una mica més o de les quatre puntes, veuries tu que sortiria, segurament.
Però fixa't, la ciutadania, no sé fins a quin punt s'escandalitza o fins a quin punt doncs, tolera les maniobres dels grans,
sí, perquè
futbolistes,
són ídols.
Són ídols,
són ídols,
i
no?
I diuen, bueno, aquests que vols que facin, doncs guanyen. No sé si hi ha... Quan el Messi va anar a declarar, la gent no li deia lladre, allò, sinó...
No. Allò, i li demanaven autògrafs.
Li demanaven autògrafs, o sigui que... Escolta,
digue'm com ho has fet, no? Sí. Segurament.
I aquí hi ha alguna cosa que no funciona.
Jo crec que queda ja com un costum, perquè l'Arantxa Sánchez Vicario,
sí,
ja tenia els calés a Monte Carlo, no sé, els tenia també en un paradís.
I alguna cantant d'òpera famosa també.
La Cavaller, sí, també. Sí. I tal,
llavors, això ja és com... Dius, aquesta gent... Ja, mira, com que guanyen diners aquí i allà, doncs ja ho gairebé ho tens per costum, ja no li dones
importància. I els hi fas homenatges.
I els hi fan homenatges. Sí, llavors crec que no hi ha consciència social de que aquesta gent són uns lladres. Sí. I la segona cosa és que com arribi el cap de l'audiència i m'empure el Messi 3 mesos de presó, el Barça perd, no la Lliga, perd tots els calçotets, ja penso. I el Ronaldo, i ara m'han enganxat el Ronaldo.
El Ronaldo, que aquest,
Ronaldo,
és,
mira,
aquest és un
Hisenda...
gest especial, no? Vull dir, perquè aquí hi ha hagut molts jugadors del Barça que havien estat tocats i algú,
sí,
es preguntava,
exacte,
si això és un element més, doncs, de l'anticatalanisme que hi pot haver, sí, en les estructures de l'Estat. Ara s'han atrevit, doncs, a tocar. Jo no sé quan el Florentino Pérez també el tocaran o no, perquè aquí doncs també tenim, suposo que hi hauria, si es rasqués una mica, trobaria moltes coses.
Bueno, ja va, si el primer va ser el Hilly Hill, bueno, us en, sí, recordeu, de totes, bueno, les cases.
Política i futbol, una barreja.
Política,
totes
futbol,
les,
sí,
bueno, pues,
sí,
que tots van per aquest camí, els,
no,
presidents.
El Hilly Hill era una cosa molt especial i
tant,
tot plegat.
Afortunadament era irrepetible.
Sí, era molt fàcil atacar-lo i de més, però el Florentino representa algunes altres coses, i en fi, i el Florentino és com molt intocable,
bueno, és més sofisticat,
sí, el, aquest sí que és casta,
bueno, s'atreviran
i allò bramant pur i dur, sí, en fi,
aquest era l'home dels Marc,
sí,
però resulta que els Marc, quan van veure que aquest es vantava tant i volia exhibir-se tant, van dir, els Marc sempre han sigut molt discrets, no han sortit, sí, mai,
bueno,
a...
T'he de dir que l'assessor de que el Podemos passegi amb un autobús és amic íntim del Mario Conde.
Ahà, otro juguete irrepetible.
Però aquest ja ha estat, almenys ha estat encausat, no ha estat imputat.
No,
està a la
presó.
Per això, vull dir que el tenim guardat.
Però sí, però dius... no ha tornat a les peles, per això.
El que dius és cert, a la gent no li diu lladre, ni d'allò, surt el primer i lladre, que no sé què hi ha aquí, no s'amotina la gent per anar a l'audiència. I són molts milions, em sembla, eh? Bueno, no ho sé quants, perquè jo no...
Sí, bueno, ja, va pagar una part, es va fer després el judici, hi ha una condemna, que està, diguem, ratificada...
Però són 22 mesos que no es va anar a la presó i aquí no passa res.
Que no complirà. No. Però la pregunta és, no li posem nom a aquesta persona? Una persona normal i corrent? Seria el mateix?
No. Li dirien lladre.
Però hi ha moltes persones normals i corrents que no surten mai a cap mitjà de comunicació.
No, no,
i això d'entrada. I roben més que aquests. Eh?
No, no, però jo estic posant en la mateixa situació una persona que té un nom propi, amb un pes específic, que està, que és admirat, diguem, per una part de la societat.
Admirat intel·lectualment.
Professionalment.
Professionalment, clar. I una altra persona normal. Una persona que deu fraudat igual... que ha comès el mateix pecat, però és un altre tipus de pecador.
No es coneixen aquestes. Eh? Les persones normals, hi ha molta gent que els hi va darrere Hisenda i que han de pagar i que estan multats. Jo en conec alguns, eh? Vull dir, de gent que ha estat enganxada doncs, amb coses aquestes i ningú ho sap, no sortiran als diaris. Vull dir que les inspeccions es fan.
Tornem a fer-nos la mateixa pregunta de fa un temps. La justícia és la mateixa per tots?
Aquests paguen.
I tant que paguen.
El problema és aquestes coses que hi ha hagut una defraudació, no Hisenda, sinó, diguéssim, a lo millor amb un organisme, una cosa d'aquestes públiques i tot plegat, i després aquests diners, diguéssim, no acaben tornant mai.
Sí. Ara
he estat treballant, diguéssim, amb tot això del centenari del ferrocarril i tot plegat i de més. Bé, la història de les femelles i els cargols del ferrocarril està explicadíssima.
Sí.
La història financera dels ferrocarrils és com el secret més ben guardat, eh? O sigui, he trobat que el primer frau que hi ha a la companyia...
Jo no me'l sé.
Plegat,
jo tampoc.
Diguéssim, és, no
voleu creureu. Que l'expliqui, no?
Sí, és, no, només com una cita. És de 1914, pensa que el tren no va començar a funcionar fins a 1916, la companyia comença el 12, doncs el 14 el Pearson ja comet, diguéssim, un frau, etc, que després li perdonen i que, bueno, tapem-ho, vull dir, no d'això, etc. Però comencem per aquí. I acabem amb els dos exdirectius que s'havien posat aquells sous, etc. Busca a Maroteca, diguéssim, a veure què parla, diguéssim, d'aquest últim frau. 2.700.000. Doncs diu...
Euros?
És clar, euros? Sí, 2.700.000 euros. Diu, clar, és que això, pobrets, no ho poden tornar, no? I aleshores es preveu que com a màxim, diguéssim, es tornarà una quarta part. Diu, perdoni, i les altres tres quartes parts, si no ho poden tornar, què vol dir, que se'ls han polit? No, és que no tenen finques, és que no tenen no sé què, no sé quantos, i un dels dos arriba a un acord amb el jutge de que pagarà 200 euros al mes.
Dius que es mori.
200 euros al mes? Sí, ja li pago jo,
però,
home.
Però a veure, que se'ns en estaran fotent.
Sí.
Sí. Perdona, a més hi ha una cosa, amic, Domènec, que una cosa deu ser la multa que d'allò i l'altra és tornar els diners.
Sí, sí.
O sigui, són dos temes diferents. Suposo que la multa l'han de pagar per, diguem-ne, per nassos. Gràcies. Perquè si no van a la presó, si no paguen la multa. Ara, el de tornar els diners...
Es fa la vista grossa. Aquí no torna ningú res.
Ah. És el que et dic.
I hauria de ser... les dues coses que tu estàs comentant, Pasqual.
Clar.
Tornar els diners i després com a
això càstig... Això passa amb tots, dir, quan hi ha doncs un... Això a nivell inclús de partit polític. Dir,
sí, sí.
Ja parlava jo amb un d'Unió Democràtica, vull dir, estan penjats, vull dir, tenen... com es diu això? Doncs fallida...
Sí, sí.
Com a partit, això queda... Hi ha un deute que no es pot pagar... I aquí es queda.
Però això s'ho carreguen els bancs.
Els bancs s'ho carreguen.
Sí.
Però bueno, així hi ha alguna cosa doncs, que pots fer el que vulguis i després no passa res. S'ho menja el banc, que una mica no sé el banc com va doncs, netejant les coses.
Quan acabis amb el dels trencs, Domènec, si vols et portaré tot el dossier de la venda de la Guinardera amb el Deutsche Bank i el Santander a darrere i amb els 2.000 milions de pessetes que van desaparèixer. El tinc a casa, el dossier, eh?
Sí, sí.
I vés a saber on t'han anat. Ningú sí, sí. Sap on t'han anat a parar.
Sí, sí.
Però ha passat per judici, això?
Oh, i tant, i l'hem guanyat en el Suprem.
I ningú ha tornat res?
No.
I no passa
no res. Se sap de qui... No se sap a qui han anat a parar.
Per això, què més vols que l'últim judici aquest que hi ha hagut pel tema, diguéssim, del turó de Can Mates, en què resulta que ningú tenia responsabilitats de res i el jutge els ha declarat innocents a tothom, però 18 milions que s'han de pagar. Perdoni, a veure, doncs llavors, a veure, per què hem de pagar 18 milions als ciutadans si ningú ha fet res i si tothom és innocent?
De quin cas estem parlant?
De l'autora de Can Mates.
L'autora de Can Mates.
Això ha de pagar l'Ajuntament.
Bueno, ho hem de pagar nosaltres.
L'Ajuntament vol dir tu, jo...
Sí.
És clar.
Ja ha de sortir de les altres municipals.
És que quan diem l'Ajuntament sembla que parlem d'un ens abstracte, no, eh? Estem parlant de nosaltres,
sí.
Això vol dir que no tenim una biblioteca, això vol dir que no tenim un CAP, això vol dir que no tenim una escola, eh? És això el que volem dir, eh?
I això s'ha juntat amb el que parlàvem l'altre dia del golf.
Clar.
Jo no hi era quan parlava del golf.
Bueno, que també hem hagut d'indemnitzar una família que havia posat una denúncia perquè el veí del costat s'havia fet la casa massa gran.
Clar, sí.
No massa gran,
bueno desplaçada.
Desplaçada.
Però que tenia permís de l'Ajuntament.
Sí.
Conegut tenista.
Sí.
Ja li ha posat el nom.
No,
li ha posat nom, li ha posat professió.
Jo no sé si això, l'arquitecte municipal és el que diu, escolti, sí que li dono permís, jo suposo que el Col·legi d'Arquitectes hauria de tenir com una assegurança per dir les pífies d'aquest senyor les pago jo. Perquè l'Ajuntament, al cap i a la fi, només fa el que li diu l'arquitecte.
Però l'arquitecte és municipal.
Sí.
El que dona permís és l'arquitecte municipal.
Però és arquitecte, perquè no ho paga el Col·legi d'Arquitectes, diu, hem de pagar
això, nosaltres. Això, aquí ja no ho sé si qui ho
paga. És un empleado municipal.
Aquí no sé qui ho pagarà. Jo dubto molt que ho pagui el Col·legi d'Arquitectes.
No, arquitectes, en aquest cas, no hi té res a veure. No.
Home, és una mala praxis de l'arquitecte. Bueno, la mala praxis...
Depèn de com tu miris.
El que pot fer el col·legi és retirar-li la llicència, però no pagar una cosa d'aquest tipus així.
Deu haver jubilat.
Diu, vostè ho ha fet malament, per tant, li retiro la llicència. Però la responsabilitat, ell està treballant per una empresa que es diu Ajuntament i el responsable és l'empresa que es diu Ajuntament.
Aquí tens raó.
Una altra cosa és que digui, miri, l'Ajuntament digui, escolti, aquest senyor és una patata, ho ha dit que ens ha fet, doncs, per tant, retira la llicència i que no pugui tornar a exercir. Això és una altra qüestió.
Voleu que dediquem els últims minuts a parlar del procés?
Quin procés?
Del procés. Dilluns hi va haver una conferència del president Puigdemont a Madrid. A Madrid i amb, diguem que amb els braços oberts de l'alcaldessa.
Bueno, no hi va anar-hi l'alcaldessa,
Però va cedir
l'espai.
Els va rebre i va cedir l'espai, però no la conferència.
Sense cap mena
no
de problema, tot i les crítiques i la resistència d'altres. En Puigdemont, que va dir que ja gaire marge més no queda i que aquesta segurament ja és l'últim intent de sol·licitar un acord pel referèndum.
És que fa 5 anys que dic que estan jugant a la gallina ciega, diguéssim, els uns i els altres. I a tots dos els hi estan anant força bé. Ara veurem el que passarà aquí a Catalunya quan hi hagi eleccions. No sé qui sortirà perjudicat.
Encara falta temps.
Espero.
Jo el que fa gràcia és...
Home, a l'agost no volen fer... No volen fer, diguem... Vacances perquè volen que l'agost sigui un mes hàbil i volen continuar treballant i preparant... Bueno,
vacances en fan tot l'any.
Jo crec que ara estem a la O. Diu...
On estem?
A la O. El Puigdemont va dir referèndum o referèndum.
Ah, amigo.
La primera part del referèndum ja s'ha acabat. Ara ja estem a la O. I diu, sí... Vull dir, referèndum pactat o referèndum sense pactar, m'imagino que és. Llavors estem en aquest impàs de que jo suposo que si el Rajoy no se me retrata, que no sé, no és un home de fer-se uns grans...
És més de plasma, ja t'ho dic.
Com no sigui l'entierro del conde de Orgaz, no crec que pugui. Em sembla que és la foto que tenen a darrere a Polònia, tenen la foto del Rajoy, el contrat del Rajoy, de l'entierro del conde d'Orgaz. Doncs estem aquí, si no es retrata, llavors ve el referèndum. Vull dir, no sé què passarà. La veritat és que és tota una incògnita, però estem justament ara ja, miri, ho fem això o fem l'altre, i ens han de donar a triar.
Però el problema és pensar que pots triar. Jo penso que no pots triar. És a dir, referèndum és la voluntat.
Sí.
És el desig, és la reivindicació i tal. L'altre dir, si no m'ho deixes, ho faré igual, aquest, això no està escrit en lloc que sigui viable.
Sí. Ni està escrit
i aquest és el problema. No, mira, des de la Constitució fins al fiscal general, vull dir el que vulguis.
Ara ha sortit un element nou, que no sé què en sabeu vosaltres, que és la Comissió de Venècia.
Sí, aquest ara, però aquest, la Comissió de Venècia...
Això ho heu ficat vosaltres.
Sí, però és que la Comissió de Venècia és un, o no, és un òrgan de la Unió Europea que d'alguna manera està organitzat per donar suport o avalar o analitzar els processos de desconnexió, d'independència, que es puguin donar en el marc europeu. Però això posa unes condicions que avui, si el govern de la Generalitat acceptés els dictamen de Venècia, com a mínim haurien de passar 2 anys perquè es necessita un temps, es necessiten unes condicions...
Sí, no fer una llei abans
que no es donen, que no es donen aquí, diem, si no donen el referèndum al setembre. I si tu acabes acollint-te a Venècia, et diran d'entrada, para el carro. I parlem de quines condicions i cap. I això ho ha de demanar primer l'Estat. L'Estat és l'únic que pot demanar la intervenció
Segons deia el Joan Coscubiela, no cal que ho demani l'Estat, es pot demanar des d'un Parlament.
Penso que no, és l'Estat.
Això és el que va dir el Joan Coscubiela. No,
penso que
ja no.
No
ho sé.
O sigui, de totes maneres, és que també, diguéssim, s'ha de tenir en compte que cada vegada que ha vingut per aquí l'Àlex Salmond, que últimament, diguéssim, no ve gaire, sempre ha dit calma, tranquil·litat, que nosaltres, diguéssim, vam necessitar 2 anys i vam necessitar això, i per tant, no us esvareu, que això, aquests processos són lents.
Clar, però portem molts anys,
Sí, bueno, sí, però llavors, clar, quan tu poses calendari, quan tu poses terminis... te l'estàs jugant, i t'estàs jugant el prestigi, fins i tot. Sí. Llavors, l'únic que dius no es pot fer, llavors l'única alternativa, llavors dir, doncs, escolta, o per la força et faran parar el carro, i llavors vés a saber el que pot passar, perquè poden passar moltes coses, i aquí podríem fer elucubracions, i no ens costaria gaire, i, si més no, l'alternativa immediata serien unes eleccions, unes noves eleccions. I, per tant, o referèndum, o eleccions.
O l'Enric Millo de Virrey.
Sí,
que és una possibilitat
intermediari.
Mai tant.
És a dir, això pot haver-hi de dir, aquí es para l'autonomia, es nomena un poder, diguem-ne, transitori,
el virrei,
i aquest prepara unes eleccions. I això és el que pot venir,
Sí.
A no ser que el president Puigdemont digui, escolta, m'avanço, i si no podem fer això, doncs fem unes eleccions, diguem-ne, una altra vegada plebiscitàries, el que vulguem, però vull dir, això s'ha de resoldre en 3 mesos.
Doncs del referèndum o referèndum al referèndum o eleccions. Aquest és el resum. Fins aquí la tertúlia d'aquest dijous, que acabeu de passar una molt bona setmana. Ens hi retrobem dijous que ve. Gràcies.
Moltes
i molt
gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.